Xarxa Migdia amb Marta Pardell.
El segon trimestre escolar ha començat aquest matí amb noves polèmiques i retrets entre el conseller d'Educació i el sindicat majoritari USTEC. Josep González Cambray critica la vaga convocada pel sindicat el 25 i 26 d'aquest mes, sobretot després que avui ha entrat en vigor una de les mesures que va apaivagar la darrera convocatòria d'aturades, la reducció d'una hora lectiva per mestres i professors. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha respost al conseller des de la xarxa i diu que les posicions encara estan molt allunyades.
No és cert que haguem acostat postures. Nosaltres ja vam avisar que si no hi havia cap aportació, nosaltres ens tornaríem a mobilitzar i vam donar a termini el primer trimestre.
És dilluns 9 de gener de 2023 i tenim més titulars. La intersindical convoca la vaga a tot el sector sanitari per als dies 24 i 25 de gener. Montse Hidalgo.
Una mobilització que coincideix amb l'organitzada pel Sindicat Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat per al 25 i 26. Les demandes són més plantilla, millores retributives i més inversió. Segons el coordinador sanitari del sindicat, Néstor Sastre, així es podria evitar la fugida de professionals.
Tot allò que tu no tinguis que se te'n va, ho hauràs de reforçar amb gent d'altres zones. I quan dic d'altres zones, vull dir doncs, extracomunitaris, bàsicament. I tampoc és normal que tu propaguis. O part de la nostra societat invertim en els professionals i això no reverteix en la nostra societat.
Polèmica al municipi dels Pallaresos, el Tarragonès, per la instal·lació d'un centre residencial per a menors.
Veïns i ajuntaments s'hi oposen frontalment mentre des de drets socials lamenten els recels i prejudicis del municipi. N'han parlat a la xarxa l'alcalde Jordi Sans i la secretària d'Infància i Adolescència de la Generalitat, Núria Valls.
A Tarragona tenen moltes més possibilitats i un ventall més gran d'oportunitats que no pas als Pallaresos.
No acabem d'entendre quines són les pors o quines són els perjudicis que poden haver-hi cap a aquests nens i nenes, que són menors i que no han fet res dolent. Simplement es troben en una situació de vulnerabilitat.
Les festes de Nadal es tanquen a Catalunya amb 8 morts a les carreteres.
Que representen una víctima més que el 2019, l'últim any prepandèmia. A tot l'estat, aquestes festes han perdut la vida 46 persones, amb una reducció del 25%. La dada, però, contrasta amb un increment anual del 4%.
En cultura, dos dels grups més populars de la música festiva, catalana i valenciana, els Catarres i la Fúmiga, s'uneixen en el tema Cançons d'amor.
Un tema compost i produït a mitges que vol homenatjar les seves melodies més icòniques. La cançó és una història d'amor entre els dos grups que reconeixen que es professen admiració mútua.
Pel que fa als esports, en futbol el Barça recupera el lideratge abans de la Supercopa, Eduard Cabré.
Els blaugranes van guanyar per 0 gols a 1 al camp de l'Atlético de Madrid i sumen 3 punts més que el segon, el Madrid. Dijous, els de Xavi juguen les semifinals de la Supercopa davant el Betis.
Avui Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Bencat per la previsió de fort vent. Servei meteorològic, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continuem amb aquest vent com a protagonista, un vent de mestral que està bufant amb intensitat a diversos municipis del país i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat del vent que podrà afectar a diverses parts de Catalunya, sobretot de la meitat sud del territori i també cap a les cotes més altes del Pirineu i del Prepirineu. A més, també cal destacar que en conjunt i també com a conseqüència del vent dominarà l'ambient assolellat i també la temperatura és suau, sobretot a punts del litoral i prelitoral on arribarà aquest vent més resc. Escalfat. Tot i això, cap a la cara nord del Pirineu, el cel es mantindrà més ennuvolat, amb alguna precipitació feble en aquest sector, i també hi haurà núvols a d'altres punts del Pirineu, però sense precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ignasi Rodríguez, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Aquest matí ha arrencat el segon trimestre escolar amb 9 retrets creuats entre el conseller d'Educació i el sindicat USTEC, el majoritari, el sector, i que ha convocat vaga el 25 i 26 de gener. L'escenari fa trontollar la pau social a les aules, malgrat que també avui ha entrat en vigor la reducció de l'hora lectiva, que va ser la gran victòria dels sindicats en el conflicte laboral del curs passat. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els mestres de primària i els professors de secundària redueixen a partir d'avui una hora setmanal el temps de classe a l'aula i recuperen d'aquesta manera l'horari previ a les retallades, una de les seves principals reivindicacions durant les vagues del curs passat. Per compensar-ho, més de 3.500 nous docents s'han incorporat al sistema. En aquest context, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, diu no entendre la convocatòria de vaga del sindicat USTEC i la seva portaveu, Iolanda Segura, deixa entreveure que l'hora lectiva és un acord ja amortitzat perquè n'hi ha d'altres pendents. Són declaracions a la xarxa.
Nosaltres sí que vam prometre que no seria l'acord, sinó que seria un acord i que en volíem aconseguir molts més. Així que hem sigut conseqüents amb les nostres paraules i amb la nostra promesa, i res més.
Una convocatòria de vaga que USTEC ha convocat de manera unilateral i que el sindicat Comissions Obreres lamenta perquè s'ha trencat la unitat sindical. Tot i això, Comissions manté perfil propi davant el sindicat USTEC, també davant Educació, a qui avisa que no descarten cap escenari. Una de les principals negociadores del sindicat és Marga Romartínez, també en declaracions a la xarxa.
I ara aquesta convocatòria de vaga enmig d'un procés de negociació de forma unilateral per part d'un sol sindicat, doncs no ens sembla gaire adequada. Però, per altra banda, nosaltres no descartem les mobilitzacions, la vaga inclosa.
Es preveuen nous contactes aquesta setmana entre Educació i els sindicats per avançar en el document d'acords pendents i clarificar l'escenari.
Continuem i ho fem amb més mobilitzacions. La intersindical convoca una aturada a tot el sector sanitari per als dies 24 i 25 de gener. Una mobilització que coincideix amb l'organitzada pel Sindicat Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat per al 25 i 26. Les demandes són similars: més plantilla, millores retributives i més inversió. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Segons la intersindical, les convoca tot el sector a la vaga perquè els problemes de la sanitat no són exclusius d'un únic col·lectiu. Sous precaris i males condicions laborals que condueixen al col·lapse. Per això cal apujar salaris i complements, augmentar plantilla i cobrir absències a banda de baixar ràtios. D'aquesta manera, segons ha explicat el coordinador de la intersindical a l'àmbit sanitari, Néstor Sastre, es podria evitar la fugida de professionals.
El còctel és explosiu. És tot allò que tu no tinguis que se te'n va, ho hauràs de reforçar amb gent d'altres zones. I quan dic d'altres zones, vull dir extracomunitaris, bàsicament. I tampoc és normal és que tu propaguis o part de la nostra societat invertim en els professionals i això no es reverteix en la nostra societat.
Jubilacions voluntàries als 60 anys o una xarxa única, pública i gratuïta són altres de les demandes de la intersindical. El sindicat rebutja per insuficient la pujada salarial acordada entre Salut, les patronals, UGT, Comissions Obreres i el sindicat d'infermeria SATSE.
Controvèrsia al municipi dels Pallaresos, al Tarragonès, per la instal·lació d'un centre residencial d'atenció educativa per menors, els pares dels quals no se'n poden fer càrrec. Veïns i ajuntament s'hi oposen frontalment, mentre que des del Departament de Drets Socials lamenten els recels i prejudicis que té el municipi. Helena Puigdueta.
I és que l'Ajuntament fins i tot ha suspès durant un any l'atorgament de llicències d'obres i usos, fet que alguns interpreten com un intent de frenar l'obertura del centre. En declaracions a la xarxa, però, l'alcalde Jordi Sans desvincula una cosa de l'altra i apunta que la distribució urbanística dels Pallerols en desaconsella la instal·lació.
Som un poble amb un nucli antic, que és el casc antic, que és molt, molt, molt petit, i estem conformats amb tres grans urbanitzacions. A Tarragona tenen moltes més possibilitats i un ventall més gran d'oportunitats per poder desenvolupar la feina d'un CRAE amb millors condicions que no pas als Pallaresos.
Però la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Núria Valls, qualifica d'excusa aquests arguments, puntualitza que aquests nanos no necessiten cap servei especial i lamenta que, malgrat tot, se'ls estigmatitzi. Són també declaracions a la xarxa.
No acabem d'entendre quines són les pors o quines són els perjudicis que poden haver-hi cap a aquests nens i nenes, que són menors i que, insisteixo, no han fet res dolent aquests nens i nenes. Simplement es troben en una situació de vulnerabilitat i, com a societat, al contrari, hauríem d'estar més oberts a poder protegir-los.
La secretària d'Infància recorda que es tracta d'un grup de 20 infants d'entre 6 i 14 anys que necessiten un canvi d'ubicació perquè el centre de Tarragona on viuen actualment no reuneix les condicions necessàries.
Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida han tancat l'any 2022 amb la gestió de gairebé 17.000 expedients. Es consolida així el servei d'assistència OH360 Social, que ha inclòs el servei de WhatsApp com una eina per facilitar els tràmits electrònics. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida van atendre unes 47.000 trucades l'any 2022 que van derivar en l'obertura de 16.926 expedients per diferents qüestions, com ajudes al domicili, programes per la gent gran o ajudes a persones en situació de vulnerabilitat. Des de fa uns mesos, els usuaris poden aportar la documentació als serveis socials a través de WhatsApp. Tal com explica el PENCAP Miquel Puello, la millora de l'accessibilitat als drets socials és imprescindible.
Són imprescindibles per facilitar l'accés, especialment les persones més vulnerables o les persones amb menys recursos són les que s'han de relacionar en múltiples ocasions amb l'administració i amb els serveis socials. Per tant, facilitar-ho, reduir el volum de documentació, sobretot de documentació en paper que han d'aportar, és important.
El Servei d'Assistència Telefònica per Tràmits Electrònics, o H360, instaurat per la Paeria el 2021, és el model establert per la majoria de consistoris.
I us ho destacàvem en titulars. La campanya de trànsit de les festes de Nadal s'ha tancat a Catalunya amb 8 morts en 7 accidents. Això representa una víctima més que el 2019, l'últim referent prepandèmia. A tot l'estat, en el mateix període nadalenc, han perdut la vida 46 persones, una reducció del 25%. La dada, però, contrasta amb un increment anual del 4%. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Tot i que des del Servei Català de Trànsit el període nadalenc no es considera una operació especial entre el 22 de desembre de l'any passat, quan van començar les vacances escolars, i aquest diumenge, dia 8 de gener, han mort a les carreteres catalanes 8 persones en 7 accidents, una més que el 2019, any de referència prepandèmic, tot i que 4 menys que l'any passat. A nivell de tot l'estat, el període nadalenc s'ha tancat amb una reducció de morts del 25% respecte a fa 3 anys, una bona notícia que contrasta amb un increment anual de morts del 4%. Fernando Grande Marlaska és el ministra de l'Interior.
La sinistralidad en carretera, como sabéis, nunca es buena, puesto que solo un muerto ya es demasiado. Más cuando hablamos de 1.145 personas fallecidas prematuramente en las carreteras españolas, 3 cada día, una cifra que nos debe hacer reflexionar y espolear para seguir trabajando con el único objetivo de reducir cuanto antes este balance inacceptable.
La dada espanyola amb aquest increment de morts del 4% contrasta amb la xifra catalana, que va tancar l'exercici del 2022 amb una reducció de les víctimes del 10%.
Passen 12 minuts de les dues, sense avenços en les negociacions de pressupostos. Des d'Esquerra Republicana creuen que només falta voluntat per tancar un pacte, mentre que els socialistes esperen resposta a les seves demandes. Per la seva banda, Junts per Catalunya reclama recuperar el tarannà independentista per tirar endavant els comptes. La polèmica se centra ara en la cimera hispano-francesa de la setmana que ve. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Tant el PSC com Junts per Catalunya esperen una resposta del govern d'Aragonès per un acord en els pressupostos. Després d'un cap de setmana sense reunions amb Esquerra Republicana, la portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha dit que ara li toca al president moure fitxa.
I també és el responsable de que Catalunya pugui tenir uns pressupostos. Si no és amb nosaltres, haurà de buscar altres suports. No estem dient que sigui obligatori arribar a un acord amb el PSC, però sí és obligatori que Catalunya tingui uns pressupostos pel bé dels catalans i les catalanes.
També Junts per Catalunya manté la mà estesa per als pressupostos, si bé no es reuneixen amb el govern des del 22 de desembre. Pel que fa a la cimera hispano-francesa que se celebrarà a Barcelona el proper dijous 19 de gener, els comuns i el PSC la valoren, els socialistes a més esperen que el president aragonès hi tingui un paper, mentre que Junts, en canvi, la rebutja de ple. El portaveu de Junts, Josep Rius, l'ha qualificat de menysteniment cap al 80% dels catalans.
Aquesta trobada, disculpin, és un menyspreu cap a la majoria parlamentària independentista que hi ha al Parlament de Catalunya i també cap a la immensa majoria de catalans, aquell 80%, que volen que el conflicte entre Catalunya i Espanya se solucioni amb l'exercici del dret a l'autodeterminació dels ciutadans de Catalunya.
Mentrestant, Esquerra Republicana és l'única formació que manté optimisme respecte a la imminència d'un acord per als pressupostos i com Junts per Catalunya participaran les mobilitzacions contra aquesta cimera. Això sí, ja han avisat que no entendrien que la convocatòria de les entitats sobiranistes es girés en contra del govern.
En clau econòmica, els comerciants de l'eix comercial de Lleida fan un balanç positiu de la campanya de Nadal. Després d'uns mesos de tardor fluixos a causa de la inflació, al desembre les compres s'han reactivat, coincidint amb les festes. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La presidenta de l'Associació de Comerciants de l'Eix, Montserrat, explica que tot i que l'any va començar encara amb restriccions, a la primavera la situació ja va millorar i al setembre la campanya també va arrencar amb força. Una situació que es va alentir els mesos d'octubre i novembre, però que al desembre va revifar i que ha permès que les vendes de la campanya nadalenca s'hagin recuperat.
Tota la primavera i tot l'estiu la gent va aprofitar per celebrar-ho tot i per preparar-ho tot, i amb moltes ganes de veure'ns, de sortir, o sigui que comercialment tot això hi ajuda. I després la temporada va començar bé, la de setembre, aquests pics que ens ha fet de calor i juntament també les previsions tan catastrofistes que hi ha per part de les institucions de que estem malament, de que ha pujat tot molt. Octubre i novembre va anar molt més fluix. Ens hem recuperat per ara per tot el que és les festes de Nadal.
Una campanya que Ritja confia que s'acabi d'arrodonir amb les rebaixes que han començat aquest cap de setmana.
A Tarragona, després d'un novembre amb poques vendes, el comerç local assegura haver viscut una campanya de Nadal molt per sobre de les seves expectatives. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
L'eliminació de les restriccions s'ha fet notar les vendes i el caliu del carrer d'aquest 2022. Ara el sector manté unes esperances altes en aquest 2023 per assolir la completa recuperació. Judit Sentís, dinamitzadora de l'Associació Comercial Viate de Tarragona, explica que els primers dies de rebaixes estan tenint bons resultats.
Sí que van notar que el dissabte una miqueta més fluix, venien de dissabtes molt bons i aquest dissabte, que era el primer de rebaixes, doncs va ser més fluix. Però durant la setmana han vengut i ara esperem veure aquesta que entrem ara, no? Que potser seria la més oficial de començar la rebaixa, a veure com funciona.
Aquest Nadal ha estat marcat també per l'absència de la campanya dels Bons Comerç impulsada per l'Ajuntament el 2021. Sentís lamenta que no hi hagi hagut un pressupost per aquest 2022, ja que hauria ajudat a impulsar les vendes del mes de novembre.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passa un minut d'un quart de tres, ha quedat vist per sentència el judici contra el primer veí de la Casa Ursola de Barcelona, que el grup inversor, propietari del bloc, vol desnonar. La xarxa d'habitatge de l'esquerra de l'Eixample ha convocat una concentració aquest matí a la Ciutat de la Justícia per fer-li costat i demana al titular de la companyia, Albert Oller, que s'avingui a negociar. Maite Polo.
Bon dia. Josep Torrent fa gairebé 20 anys que viu de lloguer al bloc del carrer Calàbria de Barcelona i des de l'1 de maig de l'any passat està fora de contracte. Judicialment, el cas està perdut, com ha reconegut a la xarxa el membre de la xarxa d'habitatge de l'esquerra de l'Eixample, Albert Freixa, que intenta enforçar una negociació amb la mobilització social.
Aquí legalment no hi ha gaire cosa a fer. L'única defensa que té aquesta gent és la que portem denunciant nosaltres, que és la negociació amb la propietat, que és l'organització a través de la xarxa d'habitatge del certificat de llogateres, i que és la mobilització constant perquè, com s'ha fet ja palès a l'Ajuntament, al districte, als carrers, avui amb aquestes 50 persones, més de 50 estic veient ja, que estem aquí davant, que és que tothom està demanant a l'Albert Oller que negociï i ell s'està enrocat amb la judicialització sempre que li convingui, perquè després, a l'hora de respectar la llei amb tot el tema dels lloguers socials, no ho està fent tant.
Fa un any, una quinzena de persones del número 13 del carrer Calàbria van decidir que no marxarien de casa, encara que Lyones Inversiones no els renovés els contractes de lloguer.
A Badalona, l'Ajuntament treballa en una nova ubicació per al Cap de Sant Crist, després que la Generalitat hagi rebutjat l'original. Ho ha explicat l'alcalde Rubén Guijarro en la primera entrevista de l'any que ha concedit al Badalona Matí. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
Segons l'alcalde Rubén Guijarro, l'actual normativa no permet la construcció d'un centre d'atenció primària als baixos d'un edifici i és per això que ja té sobre la taula una nova ubicació que s'anunciarà en breu. Amb l'espai que hi havia reservat fins ara, el govern vol consultar amb els veïns quin equipament necessiten.
Primer, tenir consolidat l'espai alternatiu on s'hauran de fer les obres del futur cap del Sant Crist i a partir d'aquí també treballar en les possibilitats que pot donar aquest espai, sempre de la mà, com dic, de l'Associació de Veïns.
Pel que fa a les obres del Cap del Gorg, el govern local treballa amb la Generalitat perquè es licitin les obres abans de l'estiu. Durant l'entrevista, l'alcalde també ha lamentat la problemàtica que viuen els veïns dels barris del Remei i el Congrés amb la crema de contenidors. Guijarro també ha assegurat que, tot i el conflicte obert amb la Guàrdia Urbana, on la majoria dels agents es neguen a fer hores extra, l'operació Grèvol s'ha pogut desenvolupar amb total normalitat. La intenció de l'executiu és licitar, abans de les eleccions, les obres per renovar la climatització de la prefectura.
Nova jornada de vaga avui dels treballadors d'Avanza, que gestiona el servei d'autobusos interurbans del Baix Llobregat. Aquest matí, a més, un centenar de treballadors s'han manifestat per reclamar millores laborals. L'aturada es repetirà dimecres. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
Durant aquest matí, de 7:15 a 10:15, un centenar de membres de la plantilla d'Avanza Baix han recorregut Viladecans manifestant un conveni laboral just i un servei de qualitat. Així s'ha expressat des del comitè d'empresa.
Vivimos en una situación precaria, laboralmente hablando, con congelación de sueldos desde el año 2019. No hemos tenido ningún tipo de mejora. Hemos intentado sacar un buen acuerdo con la empresa, pero ha sido imposible, ni a nivel económico ni a nivel de mejoras sociales.
La manifestació ha comportat diverses aturades en la circulació pel municipi, on els agents policials desviaven el trànsit segons avançava la circulació. Recordem que aquesta vaga comporta el servei mínim de la circulació de les 27 línies d'autobús metropolità en el Baix Llobregat i s'espera que les manifestacions continuïn fins que s'arribi a un acord amb l'empresa.
I passem també pel Vendrell, ja que les llars d'infants municipals d'aquest municipi oferiran el PU de manera gratuïta a partir del setembre vinent. La previsió és que se'n beneficiaran prop de 240 infants i que les famílies s'estalviaran fins a 1.300 euros anuals. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
El Vendrell és el primer municipi català que anuncia la gratuïtat del PU per al pròxim mes de setembre. Amb la mesura, el consistori espera multiplicar per 3 els 80 alumnes que actualment estan fent aquest ensenyament. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
Estem parlant d'uns 240 nens i nenes de cara al curs vinent que podran optar a una plaça a les escoles Bressol gratuïta. Sobretot aquests objectius d'ampliar el dret a l'educació, afavorir la convivència, la cohesió social, la inclusió i la conciliació familiar.
Per poder implementar la gratuïtat, l'Ajuntament va signar al desembre els nous contractes que permeten ampliar el nombre d'aules i professionals. En total, el cost de les 5 escoles bressol municipals passarà a ser 2,8 milions d'euros anuals per al consistori.
I és moment per la cultura. Dos dels grups més populars de la música festiva catalana i valenciana, els Catarres i la Fúmiga, presenten Cançons d'amor. És un tema compost i produït a mitges que vol homenatjar les seves melodies més icòniques.
El teu camí i el meu es tornen a creuar. Ha passat tant de temps, t'he trobat a faltar. No
cal... La cançó és un collage de fragments dels seus temes més coneguts. Una història d'amor composta a mitges entre els dos grups, que han coincidit desenes de vegades a festivals i concerts i que reconeixen que es professen admiració mútua. La producció del tema també l'han fet els equips habituals dels dos grups. Cançons d'amor s'acompanya amb un videoclip que explica la història de tres persones que es troben amb els Catarres i la Fúmiga i passen el dia plegats compartint la gravació de la nova cançó.
Deixa'm que et canti la cançó que mai s'acaba.
Seguim amb música i us parlem de l'El, una palamosina de només 16 anys que publica el seu primer single, Party. L'ha compost, gravat i produït ella mateixa i es pot trobar a la plataforma YouTube. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Isabel Gafes, de nom artístic L'El, va començar la seva formació musical a l'Escola Badona Palamós i la continua al Conservatori de Girona. Mitjançant el programa informàtic Cubase, va donar a formar una melodia que li va venir al cap i va compondre, gravar i produir una cançó. Es diu Party i fusiona pop i bases electròniques en un tema que reivindica la festa sense necessitat de res més que ganes de gaudir i passar-ho bé.
Un dia, quan tenia uns 14 anys, vaig començar a fer una petita versió d'una tornada que se'm va acudir mentre caminava pel carrer i la vaig gravar. I una mica després, l'any passat, vaig agafar aquesta tornada i vaig veure que em va agradar i vaig, doncs, desenvolupar-la. A part, parlo de, doncs, del sentiment de festa i de ballar, de una festa a casa.
Podeu trobar Party de L'El a la plataforma YouTube a través del seu canal d'Instagram, L'ElMusic27.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i del Barça, que va guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid i s'ha distanciat al capdavant de la taula classificatòria. Un solitari gol de Dembélé va donar els 3 punts als de Xavi, que agafen una distància de 3 punts respecte al segon classificat, el Real Madrid, que va perdre el camp del Villarreal. El Barça ha deixat la porteria a 0 en 12 dels 16 partits jugats fins al moment. Escoltem, Xavi.
I el fet de defensar bé també ens dona molta moral, no? Molta maduresa de que les coses s'estan fent bé, la pressió alta, com defensem les entrades laterals, la línia defensiva cada vegada està millor, estem agressius en els duels. Bé, és molt important, portem només 6 gols encaixats en 16 partits i això és una base molt bona que portem fins ara, no?, en la competició en la Lliga. Tot i no jugar de la manera que vulguem a la segona part, però me'n vaig molt satisfet.
Els blaugranes pensen ja en la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que jugaran aquest dijous davant del Betis. L'altra semifinal es jugarà dimecres entre el Real Madrid i el València. La competició, les semifinals i la final del cap de setmana es juguen a l'Aràbia Saudita i podrien suposar un clàssic del futbol estatal entre Barça i Real Madrid. També en futbol, el tècnic balaguerí Robert Martínez és nomenat nou seleccionador de Portugal. El lleidatà havia dirigit la selecció belga des del 2016. El 2018 va arribar fins a les semifinals del Mundial. I també en futbol, el Barça ha informat que una vegada realitzades les proves mèdiques oportunes, la jugadora noruega Ingrid Engen pateix una lesió al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta i s'estarà algunes setmanes de baixa. Com a mínim és segur que es perdrà el partit de demà de Copa de la Reina davant d'Osasuna. I també en futbol, l'Olot ha oficialitzat la primera incorporació del mercat d'hivern. Es tracta d'un vell conegut per l'afició olotina. Lluís Espar torna al club. Des d'Olot Televisió informa Gerard Puigdemont.
Per suplir la plaga de lesions en defensa, algunes de llarga durada, com les d'Albert Blázquez o Carles Mas, la Unió Esportiva Olot ha mogut fitxa i ha incorporat Lluís Espar. El de Molló, de 22 anys, ja va jugar a segona B en l'etapa de Raúl Garrido i fa 2 anys va ser fitxat pel Sevilla Atlètic, amb qui va gaudir de minuts i va créixer com a futbolista. Aquesta temporada ha estat jugant a la Nucía, a Primera Federació, tot i que no ha gaudit de gaires minuts. Aquest diumenge, tant el tècnic Jonathan Risueño com el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, asseguraven la seva arribada.
Crec que ja està tancat, que demà vindrà a entrenar ja i de moment això.
En aquests moments ja ha entrat un jugador, és un jugador format en el nostre futbol base, és en Lluís Espar. Hi haurà altres reforços i potser, possiblement, per limitacions pressupostàries, haurem de fer sortides perquè hi hagin entrades.
Reforç a nivell en defensa, clau per recuperar la solidesa al darrere. Lluís Espar serà presentat aquest dimarts.
I el Barça és el campió de la Supercopa de Futbol Sala. Els blaugranes van guanyar per 5-3 davant l'Inter Movistar. És la quarta Supercopa pel Barça, que revalida el títol aconseguit la passada temporada. I el Voltregà s'endú l'última plaça de la Copa del Rei d'Hockey sobre Patins. Els de Sant Hipòlit van guanyar per 4-6 a la pista del Noia i són l'últim equip que es classifica ja matemàticament per disputar la Copa, que es jugarà a Calafell del 2 al 5 de març. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Era importantísimo para nosotros.
La xarxa de comunicació local.
Sabies que...
Quin és el transport més utilitzat per anar-nos de vacances? Si les nostres vacances es realitzen a Espanya, el cotxe és el mitjà més utilitzat, amb un 78,9%. El segueix l'autobús, amb un 7,8%, i finalment l'avió, amb un 7,1%. Si viatgem a l'estranger, l'avió és el transport més usat, i en segon lloc és el cotxe.
Nutrició amb Laura Crosas.
Dificultats als canvis d'hàbits. Quan es volen realitzar canvis d'hàbits, serà essencial per a veure les barreres o obstacles que hi haurà durant el procés i així poder-les esquivar. Cuidar-se més o el desig de canviar no és suficient. Caldrà temps i paciència, marcar objectius realistes a curt i llarg termini, tenir el recolzament familiar de l'entorn o professional, reconèixer els obstacles que de ben segur tard o d'hora acabaran apareixent i tenir un pla amb accions concretes que ajudin a superar-los. D'aquesta manera, es reduirà l'impacte de les barreres en el procés de canvi i es desdramatitzarà quan costin de saltar i així poder seguir amb el transcurs del camí. Aquestes dificultats poden ser de caràcter personal, del propi canvi o externes. Alguns exemples de personals poden ser la manca de temps, la impaciència, la falta de motivació, la gana o l'estat emocional. Pel que fa al propi canvi, si és massa complex, requereix molt d'esforç o empitjora el problema. O bé externs, com podrien ser les vacances, lesions, canvis laborals o la inaccessibilitat dels aliments saludables. Per aquest motiu, Quan us proposeu fer algun canvi d'hàbit nou, reflexioneu primer amb quins obstacles us heu trobat anteriorment que n'heu intentat realitzar algun, quins creieu que poden afectar-vos més i quins recursos o habilitats teniu actualment per superar-los. Per exemple, en el procés de canvi, un problema pot ser el fàcil accés a productes ultraprocessats o tenir molts compromisos socials i, com a conseqüència, menjar sovint a fora de casa i beure vi o cervesa gairebé diari. Però si tens l'habilitat de saber-te organitzar correctament, el teu entorn s'implica en el procés i tens assessorament per part d'un professional que t'aporta idees i eines per a la gestió d'aquestes situacions, probablement trobis recursos per limitar les begudes alcohòliques a ocasions especials, sàpigues escollir els plats que més et convinguin de la carta, o no optis per productes de menjar ràpid perquè t'has anticipat amb carmanyoles o piscolabis més saludables. Abans de fer un canvi d'hàbit, aprèn a identificar i preveure les barreres que trobaràs al llarg del camí. D'aquesta manera, et podràs recolzar de les teves fortaleses i assolir l'objectiu sense abandonar durant el procés.
Són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El segon trimestre escolar ha començat aquest matí amb noves polèmiques i retrets entre el conseller d'Educació i el sindicat majoritari USTEC. Josep González Cambray critica la vaga convocada per aquest sindicat el 25 i 26 d'aquest mateix mes, sobretot després que avui ha entrat en vigor una de les mesures que va apaivagar la darrera convocatòria d'aturades, la reducció d'una hora lectiva per mestres i professors. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha respost al conseller des de la xarxa i diu que les posicions encara estan allunyades.
No és cert que haguem acostat postures. Nosaltres ja vam avisar que si no hi havia cap aportació, nosaltres ens tornaríem a mobilitzar i vam donar a termini el primer trimestre.
És dilluns, 9 de gener de 2023, i tenim més titulars. La intersindical convoca la vaga a tot el sector sanitari per als dies 24 i 25 de gener, Montse Hidalgo.
Una mobilització que coincideix amb l'organitzada pel sindicat Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat per al 25 i 26. Les demandes són més plantilla, millores retributives i més inversió. Segons el coordinador sanitari del sindicat, Néstor Sastre, així es podria evitar la fugida de professionals.
Tot allò que tu no tinguis que se te'n va, ho hauràs de reforçar amb gent d'altres zones. I quan dic d'altres zones, vull dir, doncs, extracomunitaris, bàsicament. I tampoc és normal és que tu propaguis o part de la nostra societat invertim en els professionals i això no reverteix en la nostra societat.
Polèmica al municipi dels Pallaresos, el Tarragonès, per la instal·lació d'un centre residencial per a menors.
Veïns i ajuntaments s'hi oposen frontalment, mentre des de Drets Socials lamenten els recels i prejudicis del municipi. N'han parlat a la xarxa l'alcalde Jordi Sans i la secretària d'Infància i Adolescència de la Generalitat, Núria Valls.
A Tarragona tenen moltes més possibilitats i un ventall més gran d'oportunitats que no pas als Pallaresos.
No acabem d'entendre quines són les pors o quines són els perjudicis que poden haver-hi cap a aquests nens i nenes, que són menors i que no han fet res dolent. Simplement es troben en una situació de vulnerabilitat.
Les festes de Nadal es tanquen a Catalunya amb 8 morts a les carreteres.
Que representen una víctima més que el 2019, l'últim any prepandèmia. A tot l'estat, aquestes festes han perdut la vida 46 persones, amb una reducció del 25%. La dada, però, contrasta amb un increment anual del 4%.
En cultura, dos dels grups més populars de la música festiva catalana i valenciana, els Catarres i la Fúmiga, s'uneixen en el tema Cançons d'amor.
Un tema compost i produït a mitges que vol homenatjar les seves melodies més icòniques. La cançó és una història d'amor entre els dos grups que reconeixen que es professen admiració mútua.
Pel que fa als esports, en futbol el Barça recupera el lideratge abans de la Supercopa. Eduard Cabré.
Els blaugranes van guanyar per 0-1 al camp de l'Atlético de Madrid i sumen 3 punts més que el segon al Madrid. Dijous els de Xavi Hernández juguen les semifinals de la Supercopa davant el Betis.
Fem també un cop d'ull al temps avui, que Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Bencat per la previsió de fort vent. Servei meteorològic, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continuem amb aquest vent com a protagonista, un vent de mestral que està bufant amb intensitat a diversos municipis del país i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat del vent que podrà afectar a diverses parts de Catalunya, sobretot de la meitat sud del territori i també cap a les cotes més altes del Pirineu i del Prepirineu. A més, també cal destacar que en conjunt i també com a conseqüència del vent dominarà l'ambient assolellat i també la temperatura és suau, sobretot a punts del litoral i prelitoral on arribarà aquest vent més rescalat escalfar, tot i això, cap a la cara nord del Pirineu, el cel es mantindrà més ennuvolat, amb alguna precipitació feble en aquest sector, i també hi haurà núvols a d'altres punts del Pirineu, però sense precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ignasi Rodríguez, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Aquest matí ha arrencat el segon trimestre escolar amb nous retrets creuats entre el conseller d'Educació i el sindicat USTEC, el majoritari al sector, que a més ha convocat vaga de manera unilateral els dies 25 i 26 de gener. L'escenari fa trontollar la pau social a les aules, tot i que també avui ha entrat en vigor la reducció de l'hora lectiva per al professorat, que va ser la gran victòria dels sindicats en el conflicte laboral del curs passat. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els mestres de primària i els professors de secundària redueixen a partir d'avui una hora setmanal el temps de classe a l'aula i recuperen d'aquesta manera l'horari previ a les retallades, una de les seves principals reivindicacions durant les vagues del curs passat. Per compensar-ho, més de 3.500 nous docents s'han incorporat al sistema. En aquest context, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, diu no entendre la convocatòria de vaga del sindicat USTEC i la seva portaveu, Yolanda Segura, deixa entreveure que l'hora lectiva és un acord ja amortitzat perquè n'hi ha d'altres pendents. Són declaracions a la xarxa.
Nosaltres sí que vam prometre que no seria l'acord, sinó que seria un acord i que en volíem aconseguir molts més. Així que hem sigut conseqüents amb les nostres paraules i amb la nostra promesa, i res més.
Una convocatòria de vaga que USTEC ha convocat de manera unilateral i que el sindicat Comissions Obreres lamenta perquè s'ha trencat la unitat sindical. Tot i això, Comissions manté perfil propi davant el sindicat USTEC, també davant Educació, a qui avisa que no descarten cap escenari. Una de les principals negociadores del sindicat és Marga Romartínez, també en declaracions a la xarxa.
I ara aquesta convocatòria de vaga enmig d'un procés de negociació de forma unilateral per part d'un sol sindicat, doncs no ens sembla gaire adequada. Però, per altra banda, nosaltres no descartem les mobilitzacions, la vaga inclosa.
Es preveuen nous contactes aquesta setmana entre Educació i els sindicats per avançar en el document d'acords pendents i clarificar l'escenari.
Continuem amb més mobilitzacions, ja que la Intersindical convoca una aturada de tot el sector sanitari per als dies 24 i 25 d'aquest mes, una mobilització que coincideix amb l'organitzada pel Sindicat Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat per al 25 i 26. Les demandes són similars: més plantilla, millores retributives i més inversió. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Segons la Intersindical, es convoca tot el sector a la vaga perquè els problemes de la sanitat no són exclusius d'un únic col·lectiu. Sous precaris i males condicions laborals que condueixen al col·lapse. Per això cal apujar salaris i complements, augmentar plantilla i cobrir absències a banda de baixar ràtios. D'aquesta manera, segons ha explicat el coordinador de la Intersindical a l'àmbit sanitari, Néstor Sastre, es podria evitar la fugida de professionals.
El còctel és explosiu. És tot allò que tu no tinguis que se te'n va, ho hauràs de reforçar amb gent d'altres zones. I quan dic d'altres zones, vull dir, doncs, extracomunitaris, bàsicament. I tampoc és normal és que tu propaguis o part de la nostra societat invertim amb els professionals i això no reverteix en la nostra societat.
Jubilacions voluntàries als 60 anys o una xarxa única, pública i gratuïta són altres de les demandes de la Intersindical. El sindicat rebutja per insuficient la pujada salarial acordada entre Salut, les patronals, UGT, Comissions Obreres i el sindicat d'infermeria SATSE.
Notícies en xarxa.
Controvèrsia al municipi dels Pallaresos, al Tarragonès, per la instal·lació d'un centre residencial d'atenció educativa per a menors, els pares dels quals no se'n poden fer càrrec. Veïns i ajuntament s'hi oposen frontalment, mentre des del Departament de Drets Socials lamenten els recels i prejudicis que hi ha al municipi. Helena Puigdueta.
I és que l'Ajuntament fins i tot ha suspès durant un any l'atorgament de llicències d'obres i usos, fet que alguns interpreten com un intent de frenar l'obertura del centre. En declaracions a la xarxa, però, l'alcalde Jordi Sans desvincula una cosa de l'altra i apunta que la distribució urbanística dels Pallarols en desaconsella la instal·lació.
Som un poble amb un nucli antic, que és el casc antic, que és molt, molt, molt petit, i estem conformats en tres grans urbanitzacions. A Tarragona tenen moltes més possibilitats i un ventall més gran d'oportunitats per poder
desenvolupar la feina d'un CRAE amb millors condicions que no pas els pallaresos.
Però la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Núria Valls, qualifica d'excusa aquests arguments. Puntualitza que aquests nanos no necessiten cap servei especial i lamenta que, malgrat tot, se'ls estigmatitzi. Són també declaracions a la xarxa.
No acabem d'entendre quines són les pors o quines són els perjudicis que poden haver-hi cap a aquests nens i nenes, que són menors i que, insisteixo, no han fet res dolent aquests nens i nenes. Simplement es troben en una situació de vulnerabilitat i, com a societat, al contrari, hauríem d'estar més oberts a poder protegir-los.
La secretària d'Infància recorda que es tracta d'un grup de 20 infants d'entre 6 i 14 anys que necessiten un canvi d'ubicació perquè el centre de Tarragona on viuen actualment no reuneix les condicions necessàries.
Falten gairebé 5 minuts per 3 quarts de 3 i seguim amb més qüestions. La campanya de trànsit de les festes de Nadal s'ha tancat a Catalunya amb 8 morts en 7 accidents, fet que representa una víctima més que el 2019, l'últim referent prepandèmia. A tot l'estat, en el mateix període nadalenc, han perdut la vida 46 persones, amb una reducció del 25%. Una dada, però, que contrasta amb un increment anual del 4%. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Tot i que des del Servei Català de Trànsit el període nadalenc no es considera una operació especial entre el 22 de desembre de l'any passat, quan van començar les vacances escolars, i aquest diumenge, dia 8 de gener, han mort a les carreteres catalanes 8 persones en 7 accidents, una més que el 2019, any de referència prepandèmic, tot i que 4 menys que l'any passat. A nivell de tot l'estat, el període nadalenc s'ha tancat amb una reducció de morts del 25% respecte a fa 3 anys, una bona notícia que contrasta amb un increment anual de morts del 4%. Fernando Grande Marlaska és el ministra de l'Interior.
La sinistralidad en carretera, como sabéis, nunca es buena, puesto que solo un muerto ya es demasiado. Más cuando hablamos de 1.145 personas fallecidas prematuramente en las carreteras españolas. 3 cada día. Una cifra que nos debe hacer reflexionar y espolear para seguir trabajando con el único objetivo de reducir cuanto antes este balance inacceptable.
La dada espanyola amb aquest increment de morts del 4% contrasta amb la xifra catalana, que va tancar l'exercici del 2022 amb una reducció de les víctimes del 10%.
Notícies en xarxa.
Entrem en matèria política. Sense avenços en les negociacions de pressupostos, des d'Esquerra Republicana creuen que només falta voluntat per tancar un pacte, mentre que els socialistes esperen resposta a les seves demandes. Per la seva banda, Junts reclama recuperar el tarannà independentista per tirar endavant els comptes. La polèmica se centra ara en la cimera hispano-francesa de la setmana que ve. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Tant el PSC com Junts per Catalunya esperen una resposta del govern d'Aragonès per un acord en els pressupostos. Després d'un cap de setmana sense reunions amb Esquerra Republicana, la portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha dit que ara li toca al president moure fitxa.
I també és el responsable de que Catalunya pugui tenir uns pressupostos. Si no és amb nosaltres, haurà de buscar altres suports. No estem dient que sigui obligatori arribar a un acord amb el PSC, però sí és obligatori que Catalunya tingui uns pressupostos pel bé dels catalans i les catalanes.
També Junts per Catalunya manté la mà estesa per als pressupostos, si bé no es reuneixen amb el govern des del 22 de desembre. Pel que fa a la cimera hispano-francesa que se celebrarà a Barcelona el proper dijous 19 de gener, els comuns i el PSC la valoren, els socialistes a més esperen que el president aragonès hi tingui un paper, mentre que Junts, en canvi, la rebutja de ple. El portaveu de Junts, Josep Rius, l'ha qualificat de menysteniment cap al 80% dels catalans.
Aquesta trobada, disculpin, és un menyspreu cap a la majoria parlamentària independentista que allà al Parlament de Catalunya i també cap a la immensa majoria de catalans, aquell 80%, que volen que el conflicte entre Catalunya i Espanya se solucioni amb l'exercici del dret a l'autodeterminació dels ciutadans de Catalunya.
Mentrestant, Esquerra Republicana és l'única formació que manté optimisme respecte a la imminència d'un acord per als pressupostos i com Junts per Catalunya participaran les mobilitzacions contra aquesta cimera. Això sí, ja han avisat que no entendrien que la convocatòria de les entitats sobiranistes es girés en contra del govern.
Moment per l'economia. Els comerciants de l'Eix Comerciant de Lleida fan un balanç positiu de la campanya de Nadal. Després d'uns mesos de tardor fluixos a causa de la inflació, al desembre les compres s'han reactivat, coincidint amb les festes. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La presidenta de l'Associació de Comerciants de l'Eix, Montserrat, ja explica que, tot i que l'any va començar encara amb restriccions, a la primavera la situació ja va millorar i al setembre la campanya també va arrencar amb força. Una situació que es va alentir els mesos d'octubre i novembre, però que al desembre va revifar i que ha permès que les vendes de la campanya nadalenca s'hagin recuperat.
Tota la primavera i tot l'estiu la gent va aprofitar per celebrar-ho tot i per preparar-ho tot i amb moltes ganes de veure'ns, de sortir, o sigui que comercialment tot això hi ajuda. I després la temporada va començar bé, la de setembre, aquests pics que ens ha fet de calor i juntament també les previsions tan catastrofistes que hi ha per part des de les institucions de que estem malament, de que ha pujat tot molt. Octubre i novembre va anar molt més fluix. Ens hem recuperat per ara per tot el que és les festes de Nadal.
Una campanya que Ritja confia que s'acabi d'arrodonir amb les rebaixes que han començat aquest cap de setmana.
Igualment, a Tarragona, després d'un novembre amb poques vendes, el comerç local assegura haver viscut una campanya de Nadal molt per sobre de les seves expectatives. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
L'eliminació de les restriccions s'ha fet notar en les vendes i el caliu del carrer d'aquest 2022. Ara el sector manté unes esperances altes en aquest 2023 per assolir la completa recuperació. Judit Sentís, dinamitzadora de l'Associació Comercial Viate de Tarragona, explica que els primers dies de rebaixes estan tenint bons resultats.
Sí que van notar que el dissabte era una miqueta més fluix, venien de dissabtes molt bons i aquest dissabte, que era el primer de rebaixes, doncs va ser més fluix, però durant la setmana han vengut i ara esperem veure aquesta que entrem ara, no? Que potser seria la més oficial de començar les rebaixes, a veure com funciona.
Aquest Nadal ha estat marcat també per l'absència de la campanya dels bons comerç impulsada per l'Ajuntament el 2021. Sentís lamenta que no hi hagi hagut un pressupost per aquest 2022, ja que hauria ajudat a impulsar les vendes del mes de novembre.
Notícies en xarxa.
Ha quedat vist per a sentència el judici contra el primer veí de la Casa Ursola de Barcelona, que el grup inversor, propietari del bloc, vol desnonar. La xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample ha convocat una concentració aquest matí a la Ciutat de la Justícia per fer-li costat. A més, demanen al titular de la companyia, Albert Uller, que s'avingui a negociar. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Josep Torrent fa gairebé 20 anys que viu de lloguer al bloc del carrer Calàbria de Barcelona i des de l'1 de maig de l'any passat està fora de contracte. Judicialment, el cas està perdut, com ha reconegut a la xarxa el membre de la xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, Albert Freixa, que intenta enforçar una negociació amb la mobilització social.
Aquí legalment no hi ha gaire cosa a fer. L'única defensa que té aquesta gent és la que portem denunciant nosaltres, que és la negociació amb la propietat, que és l'organització a través de la xarxa d'habitatge i el certificat de llogateres, i que és la mobilització constant perquè, com s'ha fet ja palès en l'Ajuntament, el districte, els carrers, avui amb aquestes 50 persones, més de 50 estic veient ja, que estem aquí davant, que és que tothom està demanant a l'Albert Uller que negociï i ells estan rocant amb la judicialització sempre que li convingui, perquè després a l'hora de respectar la llei amb tot el tema dels lloguers socials no ho està fent tant.
Fa un any, una quinzena de persones del número 13 del carrer Calàbria van decidir que no marxarien de casa, encara que Lyoness Inversiones no els renovés els contractes de lloguer.
Passem també pel Vendrell, ja que les llars d'infants municipals d'aquesta població del Baix Penedès oferiran el curs P1 de manera gratuïta a partir del setembre vinent. La previsió és que se'n beneficiïn prop de 240 infants. Les famílies s'estalviaran 1.300 euros anuals. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
El Vendrell és el primer municipi català que anuncia la gratuïtat del P1 per al pròxim mes de setembre. Amb la mesura, el consistori espera multiplicar per 3 els 80 alumnes que actualment estan fent aquest ensenyament. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
Estem parlant d'uns 240 nens i nenes de cara al curs vinent que podran optar a una plaça a les escoles Bressol gratuïta. Sobretot aquests objectius d'ampliar el dret a l'educació, afavorir la convivència, la cohesió social, la inclusió i la conciliació familiar.
Per poder implementar la gratuïtat, l'Ajuntament va signar al desembre els nous contractes que permeten ampliar el nombre d'aules i professionals. En total, el cost de les 5 escoles bressol municipals passarà a ser 1,8 milions d'euros anuals per al consistori.
Hem de passar també pel Segrià, ja que la comunitat de municipis del Segrià Sec ha impulsat la primera comunitat ciutadana d'energia de la demarcació de Lleida. Agrupa els ajuntaments d'Almatret, Llardecans i Torrebesses, a més de petites i mitjanes empreses, associacions i veïns de la zona. M1FM, Clara Gasol.
S'estima que desplegar el projecte suposarà una inversió d'uns 10 milions d'euros que confien finançar-los amb fons europeus i amb aportacions dels socis. Ener Rural es dedicarà a la producció, emmagatzematge, distribució i comercialització d'energia sostenible a partir d'infraestructures pròpies combinant energia solar, eòlica i hidràulica. Actualment estan en procés d'estudi per trobar les ubicacions idònies de les instal·lacions. Mario Urrea és l'alcalde de Torrebesses i president de la cooperativa.
Estem en aquests moments estudiant quines són les millors ubicacions per poder fer les primeres instal·lacions. Tenint en compte que sempre estem buscant zones que no siguin agrícoles ni conreables. I amb aquesta possibilitat de viabilitat ja podrem demanar l'ajut europea i a partir d'aquí, doncs ja quan ja ens l'hagin concedit, començarem a treballar en la implantació d'aquesta primera planta solar, no?
La previsió és que enguany estiguin en funcionament els primers equipaments generadors d'electricitat.
En surt aquest matí a Sallent, al Bages, una part del sostre de l'antiga fàbrica La Cominal s'ha esfondrat. Ha causat afectacions a la via pública, aquest esfondrament. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Una part del sostre de l'antiga fàbrica La Cominal de Sallent s'ha esfondrat cap a 3:15. Un parell de vehicles han patit cops a causa dels 15 metres quadrats de sostre que s'han esfondrat. No s'ha hagut de lamentar cap dany personal, però sí materials. En dona més detalls l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, després de supervisar la zona.
Hi ha hagut part d'afectació a la via pública que immediatament s'han activat els serveis d'emergència i municipals per tal de, doncs, de fer una valoració dels danys i de netejar la via i assegurar el perímetre de la zona afectada. Només hi ha hagut danys amb dos vehicles. Per tant, no hem de lamentar més danys i ara s'ha avisat a la propietat per tal doncs, de que es faci una actuació per tal de garantir la màxima seguretat en aquesta nau.
Es tracta d'una antiga fàbrica abandonada des del 2009 que el 2013 ja va patir un incendi. La zona es troba en una de les entrades principals del poble al costat del Pont Nou.
Repassem altres notícies destacades del dia. Avui hem de lamentar una nova mort per violència masclista a l'Estat. Un home de 44 anys ha matat la seva exparella de 46 al municipi canari de Deje, a Tenerife.
Amb ella ja són 4 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles. En aquest darrer cas, l'home va atacar ahir a la nit la seva exparella amb una arma blanca a casa d'ella. Al domicili hi havia 4 menors, 2 dels quals són fills de la parella. De fet, un dels fills ha quedat ferit lleu després d'intentar defensar la seva mare.
La Policia Nacional ha detingut 9 persones per distribuir pornografia infantil a través d'una aplicació de missatgeria anònima.
Entre els arrestats hi ha 2 menors d'edat, de 16 i 17 anys, per tinença i distribució d'aquests arxius. Els agents han detingut 3 persones a Madrid i una a Barcelona, Múrcia, Granada, Palència, València i Conca.
És moment per la cultura. 2 dels grups més populars de la música festiva catalana i valenciana, els Catarres i la Fúmiga, presenten Cançons d'amor. És un tema compost i produït a mitges que vol homenatjar les seves melodies més icòniques.
El teu camí i el meu es tornen a creuar. Ha passat tant de temps, t'he trobat a faltar. No
cal... La cançó és un collage de fragments dels seus temes més coneguts. Una història d'amor composta a mitges entre 2 grups que han coincidit desenes de vegades a festivals i concerts i que reconeixen que es professen admiració mútua. La producció del tema també l'han fet els equips habituals dels 2 grups. Cançons d'amor s'acompanya amb un videoclip que explica la història de 3 persones que es troben amb els Catarres i la Fúmiga i passen el dia plegats, compartint la gravació de la nova cançó.
Seguim amb música i us parlem de l'El, una palamosina de només 16 anys que acaba de publicar el seu primer single, Party. L'ha compost, gravat i produït ella mateixa i es pot trobar a la plataforma YouTube. Ja han parlat els companys de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Isabel Gafes, de nom artístic L'El, va començar la seva formació musical a l'Escola Badruna Palamós i la continua al Conservatori de Girona. Mitjançant el programa informàtic Cubase va donar a formar una melodia que li va venir al cap i va compondre, gravar i produir una cançó. Es diu Party i fusiona pop i bases electròniques en un tema que reivindica la festa sense necessitat de res més que ganes de gaudir i passar-ho bé.
Un dia, quan tenia uns 14 anys, vaig començar a fer una petita versió d'una tornada que semblava codir mentre caminava pel carrer i la vaig gravar. I una mica després, l'any passat, vaig agafar aquesta tornada i vaig veure que em va agradar i vaig, doncs, desenvolupar-la. A part, hi parlo de, doncs, del sentiment de festa i de, bé, doncs, de ballar, de una festa a casa.
Podeu trobar Party de l'EL a la plataforma YouTube a través del seu canal d'Instagram, l'ELMusic27.
I és moment per als esports. Que ens porta la nostra companya Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i del Barça, perquè va guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid i es distancia al capdavant de la taula classificatòria. Un solitari gol de Dembélé va donar els 3 punts als de Xavi, que agafen ara una distància de 3 punts respecte al segon, el Real Madrid, que va perdre el camp del Villarreal. El Barça ha deixat la porteria a 0 en 12 dels 16 partits jugats fins ara a la Lliga. Escoltem Xavi Hernández.
I el fet de defensar bé també ens dona molta moral, no? Molta maduresa, de que les coses s'estan fent bé, la pressió alta, com defensem les entrades laterals, la línia defensiva cada vegada està millor, estem agressius en els duels. Bé, és molt important, portem només 6 gols encaixats en 16 partits i això és una base molt bona que portem fins ara, no?, en la competició en la Lliga. Tot i no jugar de la manera que vulguem a la segona part, però em vaig molt satisfet.
Els blaugranes pensen ja en la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que jugaran aquest dijous davant del Betis a l'Aràbia Saudita. L'altra semifinal es jugarà el dia abans, dimecres, entre el Real Madrid i el València. I també en futbol, el tècnic de Balaguer, Robert Martínez, ha estat nomenat nou seleccionador de Portugal. El lleidatà havia dirigit la selecció belga des del 2016, amb la que va arribar el 2018 fins a les semifinals del Mundial. Un altre punt de futbol i és que l'Olot ha oficialitzat la primera incorporació en el mercat d'hivern. Es tracta d'un vell conegut de l'afició com Lluís Espar, que es va formar a la base del conjunt de la Garrotxa i que va abandonar l'entitat la meitat de la campanya 2020-2021 per fitxar pel filial del Sevilla. Des d'Olot Televisió informa Gerard Puigdemont.
Per suplir la plaga de lesions en defensa, algunes de llarga durada, com les d'Albert Velázquez o Carles Mas, la Unió Esportiva Olot ha mogut fitxa i ha incorporat Lluís Espar. El de Molló, de 22 anys, ja va jugar a segona B a l'etapa de Raúl Garrido i fa 2 anys va ser fitxat pel Sevilla Atlètic, amb qui va gaudir de minuts i va créixer com a futbolista. Aquesta temporada ha estat jugant a la Nucía, a Primera Federació, tot i que no ha gaudit de gaires minuts. Aquest diumenge, tant el tècnic Jonathan Risueño com el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, asseguraven la seva arribada.
I crec que ja està tancat, que demà vindrà a entrenar ja, i de moment això.
En aquests moments ja ha entrat un jugador, és un conegut, un jugador format en el nostre futbol base, és en Lluís Espar. Hi haurà entre reforços i possiblement per limitacions pressupostàries haurem de fer sortides perquè hi hagin entrades.
Reforç a nivell en defensa clau per recuperar la solidesa al darrere. Lluís Espar serà presentat aquest dimarts.
I el Barça s'ha proclamat campió de la Supercopa de Futbol Sala. Els blaugranes van guanyar per 5 gols a 3 la final de banda Inter Movistar de Madrid. I també en clau blaugrana, el Barça ha aconseguit un nou títol, en aquest cas la Copa de la Princesa de Voleibol. Les blaugranes es van imposar al Melilla en la final per 3-1 i es proclamen campiones de la competició de Copa, la segona màxima categoria del voleibol femení estatal. I un darrer apunt, el Voltregà s'endú l'última plaça de la Copa del Rei d'hoquei sobre patins. Els de Sant Hipòlit van guanyar per 4-6 a la pista del Noia i aconsegueixen la classificació per la Copa, que jugarà a Calafell del 2 al 5 de març. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Carretera y manta, el que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si Llueve que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. El conseller d'Educació i el sindicat USTEC mantenen el pols en l'arrencada del segon trimestre escolar. El sindicat ha convocat vaga els dies 25 i 26 de gener i trontolla la pau social a les aules, tot i que també avui ha entrat en vigor la reducció de l'hora lectiva, que va ser la gran victòria dels sindicats durant el conflicte laboral del curs passat. Els mestres de primària i els professors de secundària redueixen a partir d'avui una hora setmanal el temps de classe a l'aula i recuperen l'horari previ a les retallades. Per pensar-ho, més de 3.500 nous docents s'han incorporat al sistema. En aquest context, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, diu no entendre la convocatòria de vaga del sindicat USTEC i la seva portaveu, Yolanda Segura, deixa entreveure que l'hora lectiva és un acord ja amortitzat perquè n'hi ha d'altres pendents. Són declaracions a la xarxa.
Declaracions de Cambray, evidentment no podem estar en la mateixa línia del seu discurs. No és cert que haguem acostat postures. Nosaltres ja vam avisar que si no hi havia cap aportació